Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 6, us informa Laura Polodalfo. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha defensat que l'eurozona i els Estats Units han d'abordar la crisi de manera diferent, tot i les altes dades d'inflació en els dos mercats. Han estat declaracions després de la reunió del Consell de Govern del Banc Central per defensar la decisió de mantenir els tipus d'interès, tot i l'increment de preus. Des del Banc Central argumenten que cal tenir flexibilitat per respondre als efectes de la guerra d'Ucraïna. De moment, per tant, el BCE ha decidit mantenir els tipus d'interès en el 0%, i no preveu tocar-los fins almenys al tercer trimestre de l'any o quan la inflació torni a situar-se al 2%. De moment sembla que no dona treva. La Unió Europea ha tancat el març amb una inflació mitjana del 7,5%. Això a diferència de la Reserva Federal dels Estats Units, que el passat mes de març va decidir pujar-los, situant-los entre el 0,25 i el 0,5%. Es tracta de la primera pujada d'aquesta reserva des del 2018. Canviem de tema. Avui fa 50 dies que va començar la invasió russa d'Ucraïna. 50 dies de bombardejos, morts, ferits, corredors humanitaris fracassats i milions de refugiats que arriben a Europa. Després d'aquests 50 dies, el final de la guerra es veu llunyà i s'ha convertit ja en una batalla propagandística on costa diferenciar què és informació i què no. Avui, per exemple, Ucraïna ha anunciat haver danyat amb míssils un vaixell de la flota russa al Mar Negre. En canvi, per Rússia, ha estat una explosió interna de municions. En paral·lel, almenys 4 persones haurien mort i 10 més haurien quedat ferides en un bombardeig rus a Kharkiv. Segons fonts ucraïneses, l'exèrcit rus ha disparat diversos projectils contra edificis residencials d'aquesta ciutat. Per la seva banda, Rússia ha denunciat també un atac ucraïnès a la regió de Bryansk. Segons el Kremlin, Ucraïna hauria atacat una zona residencial de Klimovo, a la zona fronterera al nord. Un suposat atac que arriba després de l'amenaça de Rússia de tornar a bombardejar Kyiv si l'exèrcit ucraïnès tornava a atacar territori rus. Més coses, el Departament de Salut ha demanat als hospitals catalans que estiguin atents als possibles casos d'hepatitis en menors de 10 anys, després de detectar-se nombrosos casos al Regne Unit i 3 a l'estat espanyol. Fins al moment no hi ha constància de cap cas confirmat a Catalunya. Des de Sant Joan de Déu, la doctora Cristina Molera ha afirmat que no cal generar una alarma social, però sí una alarma sanitària.
A nivell de sospita del personal sanitari, no? Per una entitat que si no a vegades pot passar doncs, més desapercebuda, no? I per tal de poder detectar si realment hi ha més casos i si és així doncs poder-ho comunicar a la vigilància epidemiològica, no? Però en cap cas crec que sigui per fer una alerta social, no? una preocupació a la població en general.
És un comunicat de salut que arriba després de que el Centre Europeu de Control de Malalties hagi informat d'una 70 de casos d'una hepatitis infantil d'origen desconegut. Els símptomes més habituals són la pell grogosa i els dolors gastrointestinals amb vòmits. L'organisme europeu ha compartit la informació amb totes les autoritats sanitàries del món per incrementar les precaucions i determinar si hi ha casos similars en altres països. I notícia sorpresa avui al món de les xarxes socials. Elon Musk ha llançat una oferta de 43.000 milions de dòlars per comprar tot Twitter. El fundador de Tesla fa aquesta proposta després que a principis de mes adquirís un 9% d'aquesta xarxa social, una compra que el va convertir en el principal accionista. Musk ha destacat que la seva oferta suposa una prima de més del 50% si es compara amb el preu de les participacions abans de que ell entrés a l'accionariat. I en els esports, avui el Barça juga el partit de tornada dels quarts de final de l'Europa League contra l'Eintracht de Frankfurt. I atenció, perquè Gerard Piqué, Memphis Depay i Serginho Dest entren a la convocatòria del partit després de les seves respectives lesions. En el cas de Piqué, ho fa tot i no tenir l'alta mèdica. La roda de premsa d'aquest dissabte, Xavi, ha afirmat que el central català vol jugar, però que s'ha de tenir en compte la importància del partit i també la gravetat de la seva lesió.
No hi ha cap dubte que ell vol estar, que té un compromís, que és molt competitiu i que els partits grans li agraden, no? I demà ho és. Depèn del dolor, depèn de quina sensació té. Si no està al 100% a un partit d'aquest nivell, és difícil que pugui participar.
Tot plegat serà avui a les 9 del vespre i els blaugranes es veuen obligats a guanyar després de l'empat a 1 al partit de l'anada. I en bàsquet arrenca a aquesta hora els partits del Barça i el Baxi Manresa. Els blaugranes reben a l'Unicaja i els del Bages visiten el Breogán. D'aquí una estona ja al vespre, a 8:45, el Joventut s'enfrontarà al Burgos. I el món dels esports avui ha lamentat la mort als 55 anys de l'exfutbolista colombià Freddy Rincón, que no ha pogut superar les conseqüències de l'accident de trànsit que va patir dilluns passat. Rincón va ser embestit per un autobús de nit en un encreuament a la ciutat de Cali i va patir un molt greu traumatisme cranioencefàlic. Això és tot per avui. Tornem demà al matí amb més informació a partir de les 10, que acabo de passar un bon Dijous Sant.
Ràdio Estel.
Aquest dijous sant, a les 7 de la tarda, des de la Catedral de Barcelona, Ràdio Estel transmetrà la missa de la Cena del Senyor, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest dijous sant a les 7 de la tarda. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Camins.
El tridu pasqual a tocar-te la cantonada i avui tret de sortida amb la celebració de Dijous Sant. Nosaltres que seguim en pas ferm, els nostres programes especials per acompanyar-vos en la preparació de la nit de les nits, la vella pasqual. Diana Silva, disculpa, bona vesprada. Tens hora?
Bona vesprada, són les 6:30.
Bona vesprada, aquest dijous 14 d'abril del 2022. Dijous Sant! Ahir ja vàrem desgranar el sentit de la litúrgia d'avui i avui ens fixarem en la de demà. Ho teniu clar, eh? O sigui, demà la d'avui i avui la de demà. No sé si ho dic bé, però més o menys és així la cosa. Durant tot el programa ens acompanyarà el Monsenyor Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Amb ell posarem fil a l'agulla de les claus del divendres sant i també de la nit de les nits, la vella pasqual. Avui, monogràfic tridu pasqual.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
O sigui, hi ha programes que fan refregits i nosaltres Macedònia fresca. És que no hi ha color. Digues no a les vacances i no als refregits. Des d'ara i fins a 6:45, avui versió més reduïda. Encara la setmana tanca i santa, tocant ja el tridu pasqual, es viu a Camins. Hey, hey, hey. Josep Teixidor, bona vesprada.
Bona tarda, bona vesprada.
Molt bé, ara. Ahir vas dir tarda, avui ja t'has afegit al carro del bona vesprada. Està molt bé, anem agafant el tranquillo. I gràcies per tornar a estar amb nosaltres. Us recordo que Josep Teixidor és prevera, és delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, rector de l'agrupació de parròquies Sant Cris, Sant Francesc d'Assís i Santa Clara de Badalona, i és llicenciat amb especialitat en litúrgia per la Facultat de Teologia de Catalunya i també professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses. Ahir ja va ser en aquest programa ja ens va atendre perquè amb ell hem volgut posar el focus sobre aquests tres dies que comencen justament avui, centrals en la vida del cristià. Es tracta del tridu pasqual, de la vella pasqual, l'epicentre de tot, i la nit en què ressuscita Jesucrist, evidentment. Així, ens vàrem avançar ahir amb Josep, vàrem fer una xerrada sobre el sentit del Dijous Sant, i avui us rematarem amb Divendres Sant i la vella pasqual. S'acompanyarà durant aquesta mitja hora de ràdio i serà un plaer. Per tant, entrem en matèria i ens centrem en el dia de demà, en divendres sant, la celebració de la creu, el discurs escatològic de Jesucrist, les pregàries universals especials, l'adoració i tenir present la creu, ho anirem desgranant. Abans d'anar a PAMS, sí que m'agradaria una primera valoració del sentit general d'aquesta celebració, la de divendres sant. Com la definiries, Josep?
Bé, doncs el divendres sant, així com també la celebració d'ahir, ja no forma part de la Quaresma. És el primer dia del Ritu Pasqual. Uh-huh. I, per tant, ja entra dintre de la Pasqua. De fet, l'oració col·lecta de la celebració, que no es diu preguem perquè continua amb la celebració d'ahir, ens diu que Jesucrist, en vessar la seva sang, diu, va inaugurar el misteri pasqual. I, per tant, comença aquesta Pasqua, trànsit del Senyor, per arribar al punt culminant a la nit santa de Pasqua.
Molt bé. Es pot ser cristià sense creu?
Uf, no. La creu va inherent a la nostra vida. La creu va inherent a la nostra vida, sí, sí.
T'explicaré un petit misdràs, aquests contes jueus, no?, que vaig sentir una vegada i que m'agrada molt. A veure si el coneixes i, si no, a veure com l'interpretes. M'agradarà sentir, escoltar la teva opinió. Mm. Resulta que una persona estava molt cansada de la seva creu, la creu, el patiment, no?, de la seva vida, de portar la seva creu, i arriba al negociat de creus del seu barri. I li diu al senyor, mira, jo és que vinc a canviar la meva creu perquè estic fart. Diu, bueno, doncs deixa aquí la teva creu i fes un tomb, que tenim moltes, i deixa allà la creu que ell portava ja fa molt temps, i fa un tomb per la tenda del negociat de creus, va mirant, aquesta m'agrada, aquesta no, aquesta és molt gran, aquesta pesa molt, aquesta, la forma, tal... I arriba una que diu, doncs mira, aquesta no està malament, aquesta mira, aquí em queda prou bé, aquesta, mira, em quedo aquesta. I li diu, és la que has deixat a l'entrar. Com ho interpretes, sí, sí, tu, això?
Doncs que per molt que vulguem, jo sempre ho predico, això, ho publico a mi també a la meva vida, és a dir, per molt que vulguem autoenganyar-nos i dir no volem acceptar la creu o que el Senyor ens tregui la creu, no ens enganyem perquè la creu hi serà sempre. Uh-huh. El que sí que podem demanar al Senyor és que ens doni fortalesa per portar-la. I no dubtem que ell ens la dona, inclús quan menys ens ho pensem. Per tant, la creu, per això va anar... I a més hi ha un altre missatge, que no tot acaba en la creu. Uh-huh. No tot acaba en la creu. És el pas necessari, evidentment, però per arribar a la victòria, a la resurrecció.
Ens trobem... Exactament, Josep. Ens trobem aquí un Jesucrist, en les lectures del dia de demà, que parla de maneres espectaculars. És el seu discurs escatològic, parlant del Pare, de la seva missió, del món, del cel... De fet, és un discurs molt llarg, es desenvolupa durant les tres paraules i que de vegades costa una mica de seguir. Què destacaries de les paraules que dona el Senyor als seus deixebles?
Bé, l'important és com en aquesta mena de testament, no?, de voler oferir, doncs, a tothom en el Pare i voler que tots siguin salvats. Llavors, ell això ho porta a la seva plenitud donant la seva vida a la creu. Uh-huh. Que per això fixem-nos que l'evangeli que llegirem, el Passió, segons, sí, Sant Joan, a diferència dels sinòptics que posen la mort de Jesús la vigília de la Pasqua, Sant Joan, que sempre és simbòlic, posa el moment de la mort de Jesús al moment en què sacrificava l'anyell pasqual, per simbolitzar que ell és el veritable anyell pasqual que duen a immolar per la salvació del món.
Després d'aquesta celebració hi pot haver, i existeix, una invitació forta a obrir un període de dejuni que ens prepara per viure la Pasqua. Quin sentit té aquest dejuni?
Aquest dejuni és aquesta espera vigilant de deixar una mica, sí, per dir-ho així ràgic, orientador, deixar-ho una mica tot de banda per centrar-nos en aquesta espera, una espera vigilant i joiosa a la resurrecció del Senyor. I, per tant, estem amb aquest dejú que també ens pot ajudar a part, doncs, de recordar la mort del Senyor, doncs, en vetlla, en pregària, també hi ha les pràctiques del Via Crucis, la pregària en silenci, l'esperant que vingui la resurrecció, i ens pot ajudar a treure'ns de nosaltres del centre per posar-lo en el Senyor i en els altres.
Uh-huh. És una celebració que, per a certs sectors de l'Església o dels fidels, dels creients, o ser cristians, adquireix una importància especial. El dolor del Senyor, no?, que és com colpidor, és emocionant, etc. Fins al punt pot ser que la vetlla pasqual, durant un temps, o per certs sectors, passa com a un segon pla. La resurrecció en segon pla que la creu. I, esclar, evidentment, sense un no hi ha l'altre. Sense nit no hi ha dia. Sense ombra no hi ha llum. Però no és més gran el divendres sant que la vigília, clarament, no, Josep?
És a dir, tot va conjunt, que és el que dèiem aquí, no? És a dir, per la sang de Crist, per la mort de Jesús, comença la Pasqua. Per tant, ja forma part de la Pasqua, però són dues cares de la mateixa moneda. No pot haver-hi això, la resurrecció sense la mort i la mort sense la resurrecció. Per tant, no s'entén una sense l'altra. Avui és Pasqua, Divendres Sant, però que arriba a la seva plenitud en la resurrecció del Senyor. Per tant, és tot un conjunt, no es pot separar de cap de les maneres. No?
Retornem un segon a la paraula que es proclama, tu ens has dit íntegrament, la passió segons Sant Joan. Per què sempre la mateixa, la de l'evangelista Joan? Perquè el diumenge de Rams sí que va canviar el relat segons el cicle, però el Divendres Sant està instituït allà la passió segons Sant Joan.
Clar, perquè així el diumenge de Rams, com que hi ha aquests, els sinòptics tenen una relació semblant, doncs així, doncs, cada any, tenint aquesta unitat de l'any A, de l'any B, de l'any C, de cada evangelista, doncs li donem una unitat fins i tot al diumenge de Rams. I per tant, doncs, es reserva per Sant Joan el passi el Divendres Sant, de la mateixa manera que passarà amb la vetlla pasqual respecte al dia de Pasqua.
Els viacrucis, Josep, un altre clàssic del Divendres Sant i de tota la Quaresma, realment, per recordar el patiment de Crist, com va donar la vida per nosaltres amb aquest dolor, no? Moltes parròquies reviuen les etapes de la seva mort dividides en 14 estacions, des de la condemna a mort fins al seu enterrament. Com valores la importància de viure un viacrucis?
Doncs molt, perquè això ens pot ajudar inclús ja des de la Quaresma a viure-ho en profunditat i a entrar en aquest dolor del Senyor i pensar en el dolor i el sofriment de tantes realitats, de tantes persones, no? De les mateixes persones que venen al Via Crucis, les seves realitats personals, els conflictes que hi ha arreu del món. Per tant, és una pregària que ens ajuda a entrar no només el dolor pel dolor, sinó tenint aquest consol que sabem el que vindrà després, no? La victòria de la resurrecció. Però sí que és una pràctica molt noble, molt bona, i que ens pot ajudar a endinsar-nos en aquest dolor del Senyor per nosaltres, no? Que no tot és en va, sinó que té un sentit redemptor.
I ja per finalitzar aquest bloc de Divendres Sant, és un detall, però està bé recordar, el color litúrgic és el vermell, en honor a la sang vessada per Jesucrist. És així, Josep?
El color vermell és així, ens recorda aquest color de la sang, el color del Divendres Sant, també doncs, tant en la pregària del Via Crucis o la litúrgia de les hores, com en la celebració de la Passió del Senyor, que només el celebrant doncs, porta la casulla, per exemple, si hi ha un celebrant només amb alba i estola. I també és el color, no és normatiu, però sí que bueno, és orientatiu o és bo que dintre del Dissabte Sant, que no el tractem, el Dissabte Sant, de la litúrgia de les hores, que hi hagi com a signe d'unitat també sigui el vermell. A vegades fa servir el morat, però ja no és quaresma, el que m'has sentit. En canvi, el vermell és una opinió aquesta,
És interessant.
Però que dona un sentit d'unitat.
És interessant perquè no oblidem, evidentment, que el Dissabte Sant no és la vetlla pasqual, n'hi ha una prèvia a la vetlla pasqual.
Sí, sí. Evident.
És interessant. Sí. Doncs ja tenim disseccionat el Divendres Sant, la celebració de demà. Fem una pausa breu, bebem una mica d'aigua, 3 minuts, i arribem al plat fort, la vetlla pasqual.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Recorrem els camins de Setmana Santa.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Aquest Dissabte Sant, a les 10 de la nit, en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, Ràdio Estel us oferirà la vetlla pasqual concelebrada per la comunitat benedictina. La vida es fa present en una celebració presidida per l'abat Manel Gasc. Ràdio Estel obre les portes a la Pasqua aquest Dissabte Sant, a les 10 de la nit.
A radioestel.cat
Tu tries.
La Setmana Santa es viu a Camins.
Tornem a ser aquí, a Eixos Camins. No tanquem per vacances i us estem oferint continguts especials perquè visqueu la Setmana Santa ben informats, ben empapats de tots els secrets de la litúrgia i la tradició de l'Església per la Setmana Gran del Cristià, per ajudar-vos també a viure millor aquests dies. Clar que sí. Us recordo que avui ens acompanya, tenim a l'altre costat del fil telefònic, xafant-li l'orella com un bistec, al prevere Josep Teixidor, que és delegat de Pastoral Sagramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Amb ell ja hem tingut interessantíssimes converses sobre el tridu pasqual i ara volem posar el focus en el moment culminant, que també forma part d'aquest tridu, la nit de les nits, la vigília pasqual. Aquesta vigília pasqual, que és una litúrgia esplendorosa, que després del Concili Vaticà II es va veure renovada, no tant en l'aspecte formal, que també, sinó en un impuls renovat com a eix de la vida del cristià, que Crist venç la mort. Aquí, Josep, continues allà, eh? Sí, sí.
Sí, sí.
Perfecte. Aquí he preparat unes quantes preguntes, Josep, però és que crec que la teva tesi doctoral, si no estic mal informat, és justament sobre la vigília...
De llicència.
Com, perdona?
Llicència. Tesina de llicència. No?
Tesina de llicència. Vale, vale. Sí, sí, clar, aquests matisos ja fas bé de dir-los perquè jo...
Més o menys, eh?
Vale, tesina de llicència. La teva tesina de llicència és justament sobre la vigília pasqual, per tant, imagino que ets la persona ideal per preguntar-te obertament i que tu ens expliquis d'entrada el que vulguis.
Millors per això.
Sí, bueno, clar, sempre es pot millorar, Josep, però tu ja és molt bo. Allò que vulguis destacar, per on comencem de la vetlla pasqual?
Mira, la vetlla pasqual, tot el sentit que té, és a dir, el punt culminant i el que és central, el que diem de l'Evangeli, per què busqueu entre els morts el que diu el Crist, el crucificat, per tant, diem que realment ha mort, ha ressuscitat, no hi és aquí. Eh? I el mirar davant vostra Galilea. A partir d'aquí, d'aquest fet, comencem tot el que és la celebració d'aquesta vetlla. És una vetlla amb vigília esperant un moment culminant que serà la resurrecció del Senyor. Per tant, per això és una celebració llarga, hem de tenir paciència, hòstia, és llarguíssima, sí, però és el que és nuclear de la fe cristiana. És un dia a l'any, la mare de totes les vigílies, com ens diuen els pares de l'Església. Mm.
Podem desgranar, si vols, una mica les diferents parts de la litúrgia, si et sembla, Josep, destacar una mica els moments més particulars, perquè té particularitats. Podem començar per la benedició del foc, aquesta foguera pasqual que es realitza com a inici de la celebració. Quin sentit té, Josep, aquest moment?
Aquest moment, doncs, és aquest sentit del foc, la llum, però que la litúrgia de la llum ens recorda aquesta llum que és el mateix Crist. Aleshores, beneïm aquest foc nou, signem el ciri pasqual, aquest ciri adornat, enriquit, amb la creu que Crist l'ahir, l'avui, el principi, la fi, l'alfa i l'omega, posem l'any corrent civil, perquè recordem que amb la resurrecció del Senyor hi traspassa la història, i clavem també els cinc grans d'encens que ens recorda les llagues. No oblidem que el ciri pasqual no només ens recorda Crist ressuscitat perquè fa llum, sinó també ens recorda que és el crucificat, les llagues, i el ciri, com qualsevol ciri, es consumeix com la vida. I entrem, que això és també molt bonic, entrem a l'Església, a les fosques, com al poble d'Israel, ens recull a l'Èxode, camí de la terra promesa, que la nostra terra promesa és la Pasqua, guiats, ens diu, per la columna de foc, que aquí és el ciri pasqual, i per la columna de núvol, que és l'encens, camí cap a la terra promesa de la Pasqua. I aleshores, i per acabar aquesta primera part, doncs fem l'anunci de la Pasqua. No és l'anunci de la resurrecció, sinó que és un elogi d'aquesta nit santa i d'aquesta llum que ens il·lumina. El ciri pasqual és qui ens il·lumina, que és el mateix Crist.
Aleshores, tu ens feies un repàs per tota la litúrgia de la paraula, que és riquíssima, una paraula absolutament rica. Estem parlant de 9 lectures, 7 de l'Antic Testament, més l'Epístola i l'Evangeli. Aquí tenim el Glòria enmig, l'anunci de l'Evangeli. Vull centrar-me en les de l'Antic Testament, que són enlluernadores. I, bàsicament, si no em corregeixis, és un repàs impressionant de l'amor de Déu que té amb el seu poble, amb el poble d'Israel, que al final és amb tots nosaltres, també, no? Sempre han estat aquestes 9 lectures a la vigília pasqual o s'ha arribat a un punt d'incorporar-les? Quina és la història d'aquestes lectures?
Sí, al principi hi havia diverses lectures, moltes més, havia fins i tot s'havia arribat 11 a 12. La última renovació ja de Pius 12 havia estat doncs, de 4 lectures, el missal, perdó, de Joan 23, 4 lectures. Va anar oscil·lant molt, perquè al principi eren moltes, llavors per les vicissituds històriques doncs, va anar-se reduint la vetlla pasqual fins al punt de ser el dissabte de Glòria. I al final, amb la
amb el Concili Vaticà II, però que era fruit del moviment litúrgic ja des del segle XIX i primera meitat del segle XX, s'arriba a aquestes set lectures amb els seus set salms, que tampoc eren, i amb les seves oracions col·lectes, perquè l'Antic Testament doncs ja ens remet cap al nou. És figura de lo que succeirà.
Molt interessant. Realment, mira, aquest dada la desconeixia i està molt bé. Jo crec que s'ha arribat a un punt, aquestes nou lectures, per mi són perfectes. Jo ja no les tocaria més. Si em demana a mi algú l'opinió, diré, no toqueu res. No toqueu res. Repenem aquí el moment de l'Aleluia que ha estat reservat, recordem, durant tot el temps de Quaresma per preparar la Pasqua. Aquí reapareix amb tot el seu esplendor, l'Aleluia. Dilluns, justament, parlàvem del Diumenge de Rams, de l'expressió Hosanna, i ens deia aquí que Fernández, el nostre diaca de guàrdia, que hi ha expressions de la paraula que són difícilment traduïbles al català o al castellà, no hi ha un equivalent. Jo crec que és justament el cas de l'Aleluia, no? Perquè, què significa Aleluia, realment?
Bueno, a vegades trobem una traducció aproximada, seria lloem al Senyor, jo al Senyor. És un càntic de lloança, que té aquest sentit en la Pasqua perquè el lluem doncs, per aquest do que ens ha donat, no? Ens ha donat nova vida amb la seva resurrecció. Però bueno, no, ja és que ell en sap molt més que jo com a bon biblista que és, però sí que és veritat que és una paraula aproximada, però podria ser doncs, aquesta, una traducció.
Molt bé. I el color litúrgic és el blanc. Què significa el blanc? Ja ho sabem, més o menys, però perquè tu ens ho refresquis. Sí.
Doncs és el blanc que ens, bueno, amb els seus derivats, que també doncs, permet la litúrgia, com el daurat, per exemple, no, però el blanc, que és aquest color doncs, de claredat, de llum, un color doncs, resplendent, també doncs, és, doncs, ha de ser treure aquell dia el millor que tinguem, no?, a l'armari per precisament recordar-nos això, aquesta relació tan important.
Això, Josep, fem una reivindicació, el mudar-se per al Senyor, no? És a dir, no és una nit qualsevol. Tu si vas a una festa, a un casament, et poses les teves millors gales, i no crec que hi hagi festa més gran per al cristià que la vella Pasqual. Bueno, no és que ho cregui jo, és que no n'hi ha. Per tant, reivindiquem també des d'aquí l'arreglar-se, arreglar-se per aquest moment.
Evident, és que aquest és sentit, és a dir, el millor, dic, i no és per nosaltres, sinó que és també pel Senyor, no escatima pel Senyor, i per tant és molt coherent com tu has dit, vull dir, si anem a un casament no anirem vestits de qualsevol manera, no? O quan anem a una celebració important, més que aquesta, no?, que dona sentit a tot l'any cristià, a tota la nostra fe cristiana, i sense ella doncs estem perduts, doncs què més? Doncs que treure el millor.
Perquè,
també
perquè,
externament per arribar a l'intent.
Sí. Perquè tu, Josep, ara ja l'atracament, perquè sigui complet, et preguntaré per una cosa personal. Ets partidari del clèriman romà?
Del clèriman romà, jo el porto.
Vale, però després hi ha una variant que és com, no sé si és el romà o no el romà, que és com més elegant.
Sí.
Hi ha dos tipus.
Jo me'l poso, jo vaig amb clèriman normal, però per les festes sí que em poso el cos romà i tant. Sí.
Molt bé, molt bé.
Doncs... Vegi, llavors la gent diu, ai, mossèn.
Clar, ahí estàs arrebatador, Josep, exacte. Escolta, Josep Teixidó és delegat de Pastoral Sagramental de l'Arquebisbe de Barcelona, llicenciat amb especialitat de litúrgia per la Facultat de Teologia de Catalunya, també professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses i, sobretot, és prevera. Ens ha acompanyat amb molta generositat durant aquests programes especials de Camín, Setmana Santa, i ens ha donat les claus del Tridu Pasqual, i avui, com a colofó, hem parlat també de la Vetlla Pasqual, que viurem en res, en dos dies. Josep, infinitament agraïts, tens tot pagat quan vinguis per aquí per Ràdio Estel i bon Tridu Pasqual.
Moltes gràcies a vosaltres, bon Tridu Pasqual.
Una abraçada. Nosaltres que ja recollim. Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a dos quarts de set de la vesprada, fins aquí aquest darrer programa especial de la darrera setmana de preparació per la Pasqua 2022. La producció té un nom i un cognom: Ferran i Capdevila. Ànima mater d'aquest programa, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, com sempre, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Per cert, per si no heu tingut prou dosi de sanaúja, que sapigueu que no marxo encara. Canvio de programa, però no marxo, perquè la Maria Marina ha tingut l'amabilitat de convidar-me a la seva taula de l'Evangeli d'aquest Tridu Pasqual, i allà en tindreu analitzant una mica les paraules de cada celebració, doncs més sanaúja per si no teníeu prou. La banda de Camins, ara sí, tornarem al nostre horari habitual. Dimarts de la setmana que ve serà a misses dites quan passin uns minuts de les 8 de la vesprada. Ara uns dies perquè ens trobeu a faltar, que ja ens anirà bé. Però l'amenaça és ferma, ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Ràdio Estel.